Sopa d'Estrelles, un programa d'Estrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany.
Bona nit, benvinguts un dijous més a Sopa d'Estrelles. Són les 8, 1 minut 30 segons. Avui vaig relaxat, perquè sempre em doneu bronca de que arribo just a temps. Mireu-vos avui com respiro bé, no vaig atrafegat, no m'afogo. I comencem un programa més de Sopa d'Estrelles, el programa que, com tots sabeu, du a terme Estrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany. La primera part del programa, com bé sabeu, els que sou assidus amb nosaltres, és un, podem dir que és un magazín de notícies, de curiositat, d'activitats, parlem del temps, parlem una mica de tot allò que escau relacionat amb la ciència en general. Després, però bueno, deixeu-vos de passar papers aquí, un està xerrant aquí, ni caso, no?
Ni caso.
No, ja ho veig, ja.
Què portes?
Pensava no que havia deixat de publicar el caso.
Mapa de la protecció, em veig l'automació. Què passa? Que estàs orgullós d'ensenyar-ho?
Sí.
Sí, ja ho veig.
Estic fent propaganda.
Estàs fent propaganda.
Home, avui que tenim un que et sap bé que canvia la cosa.
Ah, que és un d'aquests que tanca llum, també.
Home, sí. Com a bon astrònom hauria de fer-ho, no?
Ah, vale, molt bé. Bé, què deia? Digue-ho, Jaume, si anaves a dir alguna cosa.
Ah, no. Bon vespre.
No, encara no hi ha acabat.
Ah,
home, sí, és que, la veritat, hem d'anar amb ordre.
Bé.
És que és en Carles que s'està despistant a tots, passant aquí amb ganxines, papers.
Avui m'esteu estressant, sí. M'esteu estressant.
A la segona part d'aquest programa, avui tindrem un convidat, no el tenim aquí ja, el convidat. Parlarem de el projecte Mona, si us dic això... Fundació Mona.
Què vols dir, que és un projecte maco?
Sí, no és que no arribi la Pasqua, eh? No parlem de la Mona aquesta ni de gastronomia, això que sempre parlem de gastronomia, en aquest cas no parlem de la Mona de Pasqua. La Fundació Mona és una associació, una entitat, ens ho explicarà el nostre convidat, que té com a objectiu rescatar i rehabilitar primats. Aquesta seria la funció que té aquesta associació, fundació. Qui diríeu això aquí? A Catalunya no, a Girona.
És com lo de defensa dels animals, però
sí,
per
picos. Però aquí, a més, a Riudellots de la Selva. Vull dir que, bueno, de la Selva se li escau més, suposo,
sí.
Perquè més...
Sí, per sort no és... Però aquí no tenim micos, sí. ni primats, no?
Però primats, alerta, fins a un nivell, no?
Monos, bueno, això ens ho explicaran.
Ja tenen molt superiors.
No, tireu nosaltres... Sí, no? Bueno, tenim aquí, tenim en Miquel Llorente, que és el responsable de recerca de la Fundació Mona. Benvingut, Miquel.
Bona nit.
Ja veus que tenim molts dubtes, vull dir que arriba el moment...
Jo us ho explico tu
tranquil·lament. Tu ens ho
expliques. Perfecte.
Però has dit mona nit?
Mona nit.
Després, per fer clar que s'apunta sempre molt verdió, la nostra companya, sabeu que és el president de l'Associació d'Astronomia de Girona, en Rafael Balaguer, el tenim aquí també, avui ve a fer ambient. Vés, avui què? Ja farem programes en públic, aquest pas.
Doncs estaria molt bé, de fet estaria fabulós fer programes
sí?
en públic.
Perquè avui
hi ha... Sí, avui hi ha matèria, avui hi ha matèria sí. I serà segur un programa molt interessant.
Molt bé.
Perquè clar, parlàvem de quins primats, els primats no humans, perquè els primats humans també podrien estar...
Ens podríem acollir tots.
I tant.
Molt bé. Però
clar, el problema de si tanta gent al final és que no quedarà públic a fora, i tot ja, el públic estarà aquí.
Dins, no? Molt bé. Jaume, bon vespre, ja t'hem sentit.
Bon vespre.
Carles?
Bon vespre.
Ja estàs tranquil? Ja has repartit?
Sí, sí, ja
has repartit.
Sí.
Bon vespre, Xavi, bon vespre. A la peixera, en Josep.
Oh, bon vespre.
I qui us parla, en Joan Anton. Bé, en primer lloc, quasi com sempre, seria, o sigui, seria repassar una mica el que hem fet abans d'avui, no? Aquests dies últims, els darrers dies, perdoneu, divendres passat vam fer una xerrada al Museu d'Arder, que com a cloenda de la Setmana de la Ciència, vam tenir, sí, no?
Jesús.
Sí, Jesús García Gil es va venir a parlar de microbiologia, en principi, i va ser una xerrada realment molt amena, molt. Hi havia força pública, sobretot estudiants dels instituts aquí a Banyoles, del Pla de l'Estany, i la veritat és que va ser una mica, no llarga, però molt amena. D'entrada, jo us dic sincerament, jo quan arribo a veure una presentació, el que faig és mirar a la banda de... Abans d'apretar l'F5, que és quan s'obre tota la pantalla, a baix de tot, amb esquerra, 1 barra el número de diapositives. Com vaig veure que n'hi havia 120, em vaig quedar una mica, dic, però 120 diapositives... Però no, la veritat és que va ser molt ràpid, va passar molt a mi, i engrescadora, perquè la idea d'en Jesús era poder engrescar algú dels estudiants que estaven allà, a veure si s'anaven a la banda de microbiologia, no? I realment, jo perquè no puc apuntar, ja tinc una edat, però quan va dir que jo...
Per què no?
Sí, però... Ostres,
ja a més, que... no estaríem pagar... Em sembla que tens l'esquema de la universitat més fàcil.
Ah, sí? Ah, bueno, doncs el millor...
Sí, no, hi ha universitat per gent gran.
Sí.
Per gent gran.
Jo tinc un company jubilat que està fent assignatura d'història.
No sé, no, que pots fer mitja assignatura cada any, bé, compte que per certa edat les capacitats ja baixen.
Ah, bueno, està bé. Bé, aleshores, lligat una mica amb això també, avui ens ha arribat el resultat. El dia que Ricard Guerrero va venir, farà ara 15 dies, va venir a fer la xerrada, va fer un experiment, va agafar unes càpsules de Petri, les va posar al cim de la taula obertes, i cada 5 minuts anàvem tapant una, sembla que hi havia 5, cada 10 minuts...
10, 20, 40 i 60, crec, recordant.
Hi havia 5 càpsules de Petri, i aleshores avui ens han enviat les fotos de veure la quantitat de microbis o de bacteris que hi havia cada càpsula, i realment... La primera encara hi ha 3 o 4, però després, conforme va passant el temps, bé, i tot allò ho anem respirant i ens va entrant. Sort que, com ell posa el correu al final, la majoria som beneficiosos.
Però bé, bueno, així també ens en cultivem.
Això.
De formes, seria que ho comentàveu, m'han arribat rumors de que la xerrada de divendres passat va acabar doncs amb una pseudo disputa entre si
el
canvi climàtic o no.
El sopar periòdic posteriori de
molt bé. I jo
va estar molt bé, sí.
A favor o en contra del canvi climàtic, bé, jo a mi m'agrada molt aquest canvi climàtic perquè cada dia fa més fred i sóc partidari d'aquest canvi climàtic.
I ja torneu a confondre clima amb el temps.
Ah, no és això. Vaja.
Exacte. Cal diferenciar-ho prou.
Sí.
No, doncs va estar molt interessant. Hi havia partidaris dels dos
bàndols.
I bueno, home, crec que seria una cosa per fer l'any que ve.
Dius d'una manera que se m'aquí de 50%, perdona. I una persona, per favor, en contra de...
Però de fet, quasi bé, hi havia una persona i poc més que defensaven la postura.
Sí, bé, els altres estàvem... No ens vam...
Estàvem a la banda.
No ens vam definir els altres,
però és que no era un sopar per debatre.
Ah, no!
I això es va debatre al postres més, ja podeu imaginar-vos...
Sí, però vam estar mitja hora,
Sí, sí, sí.
No, i el carrer encara amb fred i tot.
Però seguim parlant de microbis, seguim parlant de bacteris.
Veurem macos els microbis colorants, sí, que tenen, sí. Uns que semblen que siguin taquetes de pols, arbres molt ferrats, curiosos.
Però parlant de... Avui hi havia una gran expectació, teòricament, a les 8 la NASA feia una roda de premsa i tothom estava esperant aquesta perquè tenien que anunciar una cosa, suposem que...
Jo crec que tenen problemes de diners, perquè sí. Han d'intentar fer una mica, crear una mica de morbo perquè la gent es preocupi coses d'aquestes, com sí. Potser la notícia no mereix no. Tanta cosa, no, però també no.
Per mi tenien por del nostre programa, els estem traient el dia, sí, a les 8 o 8, donarem
i aleshores per això hem fet una...
Ens han avançat
la notícia. Contraprogramat,
no? En diuen?
Sí,
contraprogramat.
Sí. I la notícia és que sembla ser que han trobat alguna altra forma de vida que no es basa en el carboni, etc., que és el que més o menys coneixem fins ara, no?
Sí, l'únic que sabem per ara és un avançament que ens ha fet un periòdic, un diari holandès, diu que NASA explicarà avui que ha descobert una forma de vida completament nova que no comparteix la construcció biològica en res semblant al que hi ha sobre la Terra. I aleshores l'explicació és de que...
Però l'han trobat aquí, la Terra?
Sí, sí, amb un llac del Yosemite. És un llac que hi ha al parc de Yosemite, que està a l'alçada de San Francisco, però una mica més cap a dintre, diguéssim.
Potser comencem des del principi, i la notícia va ser al principi, deia, no? La NASA va publicar de que el dijous a les 8 del vespre, en conferència de premsa, donaria una notícia que canviaria la situació de la exploració de la vida extraterrestre, no? Per tant, el títol era aquest, no? I a partir d'aquí van començar a haver especulacions si han trobat vida fora de la Terra, si no han trobat vida, no. I van haver molts rumors, no? L'últim és això que comentaves tu, Carles, però prèviament, doncs, algú ja comentava que perquè Nature havia publicat, doncs, això, que es havia descobert aquest organisme viu, doncs, en base, no, diguem, en base arsènic, no?
L'ADN d'aquesta bacteria està absolutament diferent del nostre, que el nostre està basat en carboni, hidrogen, nitrogen, oxigen, fòsfor i sofre, diguéssim, i el d'aquest bacteri, la seva base és arsènic, no? Aleshores s'ha trobat en aquest llac que es diu Mono Lake, no sé si és que era per celebrar la Fundació Mona, doncs s'han posat la Mona avui, el Mono.
El llac del Mono.
Estem corrents avui, eh?
A Califòrnia, o sigui, no és un bacteri que ha entrat a l'espai exterior,
no.
Però que, bueno, el que sí que et dona peu a començar a pensar en que l'arquitectura biològica pot estar sostinguda per altres coses que siguin diferents del carboni, no? Uh-huh. I aquesta és la gran sorpresa que hi ha, no? Per tant, hem de trencar el paradigma de que tot està sostingut sobre el carboni, uh-huh. I hem de començar a obrir la mirada cap a l'altre costat i poder començar a sospitar que l'exobiologia està basada sobre, o pot estar basada sobre altres.
També són una mica propaganda, perquè les investigacions de la vida extraterrestre estan una mica pensades cap a Júpiter, no? Concretament cap a Tità, una de les llunes, no? I allà s'han descobert, doncs, oceans de metà, i clar, es planteja, doncs, que això segurament era la situació que hi havia inicialment a la Terra, no? I hi ha esperança de poder trobar vida i es vol invertir, imagino que s'interessa invertir per poder fer aquest tipus d'investigacions, i han de crear un social perquè s'inverteixi, suposo. Per tant, una mica donar bombo per intentar que aquests projectes tirin un...
És possible que hi hagi màrqueting, això està clar.
Sí, no, evidentment. Això, però, bueno, això és notícia que, sí, sí. Que teòrica, suposant que serà aquesta la que hauran donat a les 8.
També remenant per internet, he trobat que el mes de març ja va sortir un article del Times anglès en el qual ja es parlava d'això, que si el llac Mono podria tenir una biosfera a l'ombra de la nostra, no? I bueno, la senyora a la qual entrevistaven, aquesta professora que ho investigava, va dir que a finals d'any donarien
la
informació.
Però sí. ja està feta, sí. Molt bé, això és una notícia.
Si no és així, si hi ha algun oient que ha seguit la notícia i sap que la cosa no va per aquí, que ens truqui i ens informi.
Exacte. Per ser, tu que des d'això del 5-0 del Barça ara llegeixes l'ABC?
Jo ja ho fet 3 setmanes que llegeixo l'ABC. Sí, mira, sí. Però la veritat és que exclusivament per els enllaços que fa de tema científic. No pas perquè ABC, la notícia sí, d'interès polític m'interessi.
A veces, eh?
A veces sí, a veces no.
A veces sí. I què diu l'ABC? Va, digue'ns-ho, perquè el tens aquí...
Hi ha unes quantes notícies de... Sí. Moltes ja no són massa recents. Una mica ara el que està, no m'ho dir, de cara al pròxim any, hi ha moltes esperances amb l'accelerador de partícules de... I doncs aviam si el trobaran a la partícula de Higgins, si no la trobaran. Estudiava, ja vam comentar la setmana passada, estudiar doncs el Big Bang, els començaments, a veure com era. Algú ja plantejava doncs la possibilitat de poder estudiar coses prèvies al Big Bang. És a dir, hi ha moltes teories, no? I entre altres coses, doncs això, que l'univers inicial era líquid, que si trobarem una nova dimensió a partir de... És a dir, hi ha molta especulació, doncs, en funció de que ara doncs energèticament doncs aquest accelerador de partícules doncs estigui al seu màxim rendiment l'any que esperem, doncs puguin sortir resultats que potser les expectatives després no es compliran, no?
Uh-huh. Molt bé. Xavi, bé. Avui no portes cap paper, què passa?
Com paper, sí.
Ah, és que sí, normalment se'ls muntes una parada aquí al cim.
No, perquè avui he vingut amb l'ordinador.
Sembla que juguis a cartes.
Porto un missal i
el sí. Paper. Missal,
a vegades sembla que estigui fent el solitari. Avui se'ls muntes una parada sí. Per més aquí.
No. Home, com que avui hi ha una mica tecnològic, avui s'han reunit una sèrie de notícies, curiositats, efemèrides de tipus tecnològic, m'he aprofitat per fer-los i portar-los amb l'ordinador per fer una mica de conjunt amb el que parlaré. Doncs avui fa, bueno, suposo que heu sentit totes les notícies, 25 anys que es va enviar el primer e-mail des d'Espanya. L'e-mail és un invent molt anterior, de l'any 1971, que la gràcia va ser de muntar el Ray Thomas Milson, que va fer el primer protocol aquest d'enviar a través de l'antiga xarxa ARPANET, encara no havia internet, i va utilitzar doncs un símbol que aquell moment doncs va dir, va, quin farem servir, el que menys toquem, no? I va agafar la roba famosa, que era el que per separar el nom de l'usuari amb el servidor.
Diu la notícia és que ja ha arribat aquest primer mail.
Ha arribat.
I per què feien servir aquesta roba?
La roba era per separar el que era el nom de l'usuari que envia el correu del servidor on s'allotjaven aquest correu, o que feia de tres. No sé com que va decidir-ho.
Però abans d'això servia per alguna cosa més? Històricament, abans que es fes servir per això, servia per alguna altra cosa?
Un símbol. Hi havia nota clar que venia de les màquines d'escriure per qualsevol altra cosa, com el dòlar i els signes d'exclamació. I aleshores doncs va dir, bé, quin no farem servir, quin no fem servir gaire, doncs va fer això. Evidentment, doncs, encara no internet era l'ARPANET, i quan l'internet va començar a venir aquí, o les primeres xarxes des de la Universitat de Madrid, de la Universitat Politécnica de Madrid, doncs un tal Joan Quemada, un enginyer de l'escola, professor de l'escola tècnica superior d'aquesta universitat, va enviar el seu primer mail aquí en aquest país, però estava la xarxa super inestable, no? Va enviar una mena de provant, i doncs mira, doncs avui fa 25 anys.
Clar, m'informa... Va ser el 85.
Sí, sí.
I el primer vas dir del 71. El 71. O sigui, 14 anys després.
Els americans ja portaven temps coguent. Tenien el tema de l'ARPANET, amb aquest sistema de seguretat de l'exèrcit que va muntar tot això, i ells ja hi estaven treballant. El que passa que l'internet, tal com el coneixem, no, és molt més recent.
No, això de l'exèrcit i confirmació confidencial ho porten molt bé els americans últimament.
Sí. Bueno, llavors, aquests dies, les notícies doncs, van corrent molt per de xarxa. Se'n parla molt d'internet i tot,
sí,
això.
Un altre Wikileaks.
Sí, la Wikileaks i tots els sistemes aquests d'informació. Se'n parla molt, però el que sí que és veritat que ha suposat una gran revolució des del punt de vista tecnològic, inclús de la informació, aquesta escampada de notícies, veritats, mentides, el que sigui, aquests filtres que intenta posar per tots el camp, doncs sembla impossible. A més, el correu electrònic ha al·lucinat molt, o sigui que d'aquí 4 dies possiblement el correu electrònic tal com el coneixem desapareixerà, potser perquè estan sorgint noves fórmules com ara Facebook i coses d'aquest tipus, xarxes socials que són una ampliació o un... Uh-huh. Un altre d'allò. Aquest dia també, doncs, amiga, lligat amb tot això que dèiem de la societat de la informació, doncs el Senat ha aprovat per fi el que la moció a favor de la neutralitat d'internet al territori espanyol, que era una norma que ja feia temps que s'estava coguent i pastant, on hi havia aquestes operadores que volien filtrar els continguts del que està correguent per internet en funció de les seves prioritats i ganes de vendre una cosa damunt de l'altra. Uh-huh. Doncs, aquesta neutralitat de la xarxa, que era una qüestió que ja molts usuaris demanen des de fa temps i que és una llei que reglamentés això, doncs proposa doncs, que totes les dades que corren per internet corrin sense prioritat ni cap jerarquia. O sigui que un operador no pot dir i t'estimo més que la gent rebi primer això i al cap menys doncs allò se li enlenteixa o no rebi tal informació. Mm. Ha de ser totalment neutral en aquest aspecte. Per tant, per fer una mica de bones notícies en tot això. I per acabar ja, i us deixo en pau, s'ha mort aquest dia 21 de novembre.
Deu poc enterrar.
Sí.
En Maurice Wilkes, que aquest senyor no és gaire conegut, però sí que va ser pare del primer ordinador modern. En tenim com a ordinador modern, a veure, no el primer ordinador. No, era un totxo. Era un totxo immens, eh? El primer ordinador electromecànic...
Tarxes perforades, etcètera.
No, el primer ordinador electromecànic, no modern, el van fer els nazis, recordem, el 1941, que va estar bombardejat, és el que ens va explicar allò amb el Rigau i tal. Després va haver-hi tots aquests superordinadors de l'ENIAC famós, de von Neumann i tot això, i aquest senyor un dia a la nit va mirar els plànols d'aquest gran ordinador i ell va fer el seu molt més ràpid, amb les coses que en aquell moment funcionaven, i era el primer una mica amb aquestsamar memòria per ell si mateix, o sigui una mica el que seria l'ordinador. 97 anys.
Un
bon home. Té tota una història molt divertida i llarga que no m'entretinc a explicar-la. Doncs...
Penso que hem de fer un programa a part, si vols.
Sí, no, tallo ja. Tallo.
Jo tinc una curiositat, a veure, què veieu aquí?
Una façana d'un edifici, no?
Sí, és...
Més pistes?
És la catedral nueva de l'Assumpció de la Virgen de Salamanca.
Ah.
Sí, la façana que és...
Està claríssim.
Sí, és gòtic tardà i barroc. I mireu que hi ha la... I això què dieu que és? Això està a la façana.
Ui, això, en bon Daniquen diria que és un astronauta.
En bon Daniquen és un astronauta, segur.
Sí.
Però segur que és un monjo.
No.
no?
No, és un monge, no, és un astronauta. Sí, l'any 93 aquí,
es va refer
l'any 92 feien obres de reformar la porta de los Ramos, i aleshores aquell any a Salamanca es feia es celebrava les edades de l'hombre. Llavors, per donar-li un toc de modernitat van posar-hi això, i després hi ha un altre que també és molt divertit, que és un drac menjant tres boles de gelat en honor dels estudiants de Salamanca.
Imagina que sort que no eren set boles de drac.
Imagina't el cap de centenars d'anys, sí. Un arqueòleg que faria esperar boig si no li expliquen.
Bueno, ja dic que és un astronauta, ja veieu, és un astronauta, però bé, però no, és un astronauta,
sí.
Veritat.
No.
Aquest el van posar, ja dic. I després vaig acabar per internet, diferents, sí, tots coincidia. I després el que no sabia és que, on estaven els famosos arxius, saps el que és que portat això? Allò es deia la calle de Gibraltar. Però els cachondos l'han canviat ara i es diu la calle de l'espolio. Però bueno, això ja no ho comentaré, però això de l'astronauta sí que és cert, eh? I si no, se la
no que ho dubtim, perquè si d'aquí a mil anys s'enfonsa a la catedral i troben després restes d'un astronauta allà
del segle 10,
mira, hòstia, ja anaven a la lluna al segle 10, tu,
sí, pues sí, pues és un astronauta.
Hem de revisar llibres d'història,
pues ja
no, tot, mentre no em marxi aquest accent català que tinc, no penso pas anar-hi,
no? El temps, es mourem? Es mullem o no? Viu pot molt llarg. Ah, no, perdona, que tu no pots passar dos dies vista.
Jo no he dit que no pugui passar.
Ah, sí?
Però tenim alguna activitat d'observació?
No, així farà bon temps.
Cap problema, no m'haig de mullar a fer predicció.
Haurem de posar el sistema bolivarià de detecció de...
Sí,
de
la pedra penjada.
Sí, la pedra penjada.
El problema és que no trobo lloc per penjar-la, però sí, a la que tinguem un lloc per posar-hi l'observatori.
La primera pedra.
Si se mulla mucho, terremoto. I si no veu que hi ha boira.
Com la cua del ruc,
allà. Sí, exacte. Bueno, així que... Què he dit, que hem quedat amb què?
Que fred em farà moltíssim, molt això bé. Ja m'atreveixo a preveure.
Sí, bueno, demà...
Amb les muntanyes nevades, evidentment, que farà fred.
I les temperatures encara baixaran, sí, més demà i demà passat, però la previsió de pluja avui era el dia que hi havia més risc de pluja, ja heu vist que el cel ha estat molt... I, per tant, la previsió dels propers dies és que encara menys de pluja.
Venim de Girona, que hi ha aigua neu, eh?
Que hi ha una mica d'aigua neu. Pot ser que un cap de boira, el passa que avui pràcticament la cota de neu aquesta nit estarà a nivell zero. És a dir, que si aquesta nit fes quatre gotes serien quatre volves, no?
Ja està canviant. A veure, en què quedem?
La previsió de pluja és mínima. Si cau neu no arribarà ni a embrutir el terra, per tant, perquè seran quatre gotes, i per tant, i els propers dies encara menys.
Tinc pensant que hi ha... Fins i jous vinent, com que diu, ja quasi és un pont llarguíssim.
És un pont molt llarg, i que els que hagin d'anar cap a Europa, doncs hi ha moltes nevades i molt fred i la situació és molt complicada, sí. Però aquí tota una mica la zona aquesta mediterrània ens salvarem tant.
Per tant, anirem cap a Canàries.
Amb fred, però sí. Si més no, si fa aquest solet, la veritat és que és un paradís, Catalunya.
Dijous vinent, en parlem dijous vinent, a veure què ha passat.
La gran nevada que ha caigut a l'any.
Carles, tens alguna cosa per aquí encara?
Sí, l'altre dia parlàvem de que la nostra galàxia havia absorbit una galàxia veïna feia un temps, que s'havien barrejat estrelles i tal i qual, no? I llavors calculàvem la velocitat de les estrelles movent-se per aquí dintre. Doncs ara, amb un article que he llegit del National Geographic, que parla de la Via Làctea i en portada, a dintre hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, parla doncs que al centre de la nostra galàxia tenim un forat negre, evidentment, que és el de Sagitari A, que té al seu voltant, diguéssim, atrapades unes 6 estrelles, que les aguanta la força gravitatòria. I aleshores el que passa és que a vegades, doncs, quan agafa una estrella i cau dintre d'aquest forat negre, l'estrella aquesta és binària. Aleshores, bueno, són dues estrelles, no pas una de sola, no? Que estan també atrapades entre elles dues per una força de gravetat. Aleshores, el que passa és que, clar, primer cau una, i llavors l'altra que passa en l'altra, no? Doncs imagineu si esteu rodant sobre patins i us esteu agafant amb un company, amb la parella, agafats a les mans, de cop i volta un cau a terra i l'altre que li passa, que surt d'estampida per ahí sobre els patins, no? Doncs això passa el mateix. A la que perd la inèrcia de la companya que l'aguanta perquè cau dintre el forat negre, l'altre se sent alliberat i per mantenir el moment d'inèrcia surt escopetejada, no? I aleshores han trobat una estrella a la constel·lació d'Hidra que s'allunyava del centre galàxia a una velocitat de 700 km per segon. O sigui que aquesta velocitat s'escaparà de la galàxia amb anys i s'anirà per lliure o fora de la mateixa galàxia nostra. O sigui que captem però també expulsem estrelles en aquest cas.
Molt bé. Lligant amb això veig que...
Sí, sí. Amb l'ABC.
L'ABC, segueixes amb l'ABC, ja ho veig.
Explicava doncs, que les últimes observacions han demostrat que la quantitat d'estrelles que hi ha a l'univers pràcticament és el triple del que es havia calculat fins ara.
No? El triple?
El triple. I perquè algunes galàxies doncs la quantitat de nanes vermelles que hi havia, que són 10, aproximadament 10% menys massives que el Sol, doncs és molt més gran del que fins ara havien calculat, no? Tant això ha fet pràcticament multiplicar per 3 la quantitat d'estrelles.
Però té alguna cosa que pareix amb l'ABC de Madrid de galàxies, estrelles, no l'equip galàctic?
És que a l'univers no es parla res més que el partit que era dilluns passat, perquè realment, per exemple, els habitants dels altres planetes mai havien vist un equip jugar com va jugar l'Alex aquest dia.
Bé, hem arribat ja a la segona part. Avui una mica abans, perquè on tenim aquí els nostres convidats...
No, i deixem ser que al fons ja havien vingut.
Sí, els monos també. Ja. Teníem uns quants monos per aquí correr fa una estona. Jo no sé on els tenim.
Vull dir... Ja els tenim tancats, ara, em sembla.
Hasta sí, que no se tornin a escapar. Però bueno, va bé. Miquel Llorente, responsable de recerca de la Fundació Mona. Teníem moltes preguntes abans. Primer expliques què és la Fundació Mona. Comencem per aquí, primer de tot. Hem dit que és un lloc de rescat i rehabilitació de primats, però primats aquí a Girona, on els troben? On els trobeu?
Els trobem a tot arreu. Bàsicament venen de Catalunya, també d'altres parts d'Espanya, venen també, tenim un de França, i són animals que han estat maltractats, animals que sobretot se'ls han utilitzat per publicitat. Tots recordem el, entre cometes, graciós anunci de Telefònica, d'Estrella Damm, McDonald's, Volkswagen, Endesa, la llista és molt llarga i actual. I animals d'aquest tipus, animals que se'ls han utilitzat pues, per finalitats d'aquest tipus, comercials, animals que han estat mascotes, que han sortit a la tele, cròniques marcianes i programes d'aquest tipus. Que després, doncs, quan creixen, no hi ha res a fer amb ells, i acostumen a quedar en situacions bastant dolentes, en situacions bastant deplorables, i bueno, a Fundació Mona diguem, els donem una segona oportunitat, i a més una oportunitat legal, perquè la majoria d'aquests animals estan en situació il·legal, en una situació irregular, com si fossin un immigrant.
Sense papers, vaja.
Il·legal, i bueno, el que fem allà és donar-los una segona oportunitat, rescatar-los, rehabilitar-los, i el més important és resocialitzar-los.
Quina població teniu ara?
Ara mateix, a dia d'avui, tenim una població de 100 individus.
100?
16.
Ah, 16, per això, dic, ostres.
Hem rescatat 27 en 10 anys que portem treballant. L'any vinent és el desè aniversari i estem molt contents de portar 10 anys durs, però anem aguantant, a pesar de crisis i de coses d'aquest tipus. Hem rescatat 27 animals, a dia d'avui només mantenim a 16, 4 macacs i la resta són ximpanzés. I bueno, no només és un centre diguem d'acollida, sinó que també la idea és que jo no sigui un magatzem o una residència de luxe entre cometes, sinó que serveixi una mica per intentar des del nostre àmbit conscienciar la societat quin és aquest problema, de conscienciar la societat de la importància de conservar aquestes espècies, els ximpanzés, els cosins, germans nostres que compartim molt l'ADN amb ells. Abans ja heu parlat de l'ADN. I de ser també un centre de recerca etològica, d'investigació etològica, per suposat d'investigació no invasiva, i d'intentar utilitzar la recerca, la ciència, com a una eina addicional per millorar la vida d'aquests animals, per avaluar com estan, per intentar-los ajudar encara més si...
Però, no, això llavors, és que, bueno, jo per fer una idea no conec, no? Sí. És com un zoològic?
No, és un centre de recuperació. Un zoològic, diem, la principal característica és que els animals estan exhibits al públic. Nosaltres el públic que tenim, entre cometes, el tenim nosaltres. Vull dir, són visites guiades amb un número petit de persones, i la gent sempre va acompanyada amb una persona, amb un treballador del centre, amb un cuidador, que el que fa és explicar realment què és el que estan veient, no? És aquesta funció educativa i de sensibilització de la que estava parlant.
Per què, on esteu?
Estem a Riudellots de la Selva, a 20 minuts d'aquí.
Sí. Vull dir, si algú vol anar, què té que fer?
Posar si algú, sí, trucar per telèfon, entrar a la nostra web, posant a Google Fundació Mona Nou directa, la primera entrada, o fundaciomona.org, o trucar-nos per telèfon, també a la web pot sortir, trucar-nos i bueno, i concertar una visita. Vull dir, jo crec que sembla mentir, però a vegades se'ns coneix molt més en un àmbit fora de Girona que no pas aquí. Tot diria fora del Pirineu cap amunt, ven de vegades més gent del Regne Unit o de França o de Portugal que no gent d'aquí a prop. I sobretot que coneguin, no? Jo crec que som l'únic centre que hi ha a Catalunya que treballa en aquest àmbit. A Espanya estan treballant un altre centre a Madrid, un altre centre molt nou que s'acaba d'obrir a Alacant, però també són centres molt diferents al nostre. Nosaltres treballem d'una manera molt integrant, molt transversal, i no només dedicant-nos a aquesta rehabilitació, a aquesta tasca, diguem, de tipus ètic, sinó també a que allò sigui un centre científic, i també de fer una ciència que arribi a la societat, que arribi al públic, que arribi a la gent de peu, no? I jo crec que això és molt, molt, molt important.
O sigui, feu divulgació, vaja, bàsicament.
Fem molta divulgació.
Interessa més.
Sí, fem molta divulgació.
Jo el que voldria preguntar és que dius això que dius de recerca científica i tal. Una persona que vulgui estudiar els primats, per exemple, aquest seria el públic que vosaltres escolliríeu per dir-ho quan fas aquesta selecció? Perquè jo m'interessa, per exemple, som biòlegs o el que sigui, i dic, és un tema interessant, vull anar a fer un petit estudi. Abans que anar a un costós viatge a l'Àfrica, per exemple, doncs exacte, podries venir jo al vostre centre i fem una...
Sí, de fet, en aquests 10 anys ja ha vingut gent, estudiants de tot arreu, i recordo de França, de Portugal, d'Itàlia, d'Àustria, d'Holanda, del Regne Unit, fins i tot de Colòmbia, no? De vint gent, o bé a fer cursos que ja tenim de llarga durada, de 6-9 mesos, on ensenyem a investigar en l'àmbit de l'etoprimatologia, o bé estudiants de Barcelona o de Girona que els seus projectes a fi de carrera doncs ho fan allà, no? Crec que és una molt, molt bona oportunitat.
I com els teniu? Vull dir, que suposo que no els tens en una gàbia allà,
no,
perquè els
deixeu no
un entorn sí, bastant natural del que seria el seu comportament o el seu hàbitat.
Sí, estan en el que tècnicament se'n diu un entorn naturalitzat, que és una captivitat diferent. Una captivitat diferent vol dir que, per exemple, allà el grup de ximpanzés està en un recinte amb vegetació natural, amb estructures de fusta, que fa més de mitja hectàrea, fa 5.640 metres quadrats. No hi ha comparació a cap zoo del nostre àmbit amb instal·lacions d'aquest tipus. Fins i tot a centres de recuperació a Europa o Regne Unit, fins i tot als Estats Units, no acostumem a tenir instal·lacions tan grans, no? Aleshores, això és molt important, perquè és una de les maneres que els animals desenvolupin conductes pròpies de la seva espècie, que és la base del seu benestar, no? De la seva salut mental. I bueno, una mica el que intentem és tot això, no?
La densitat de monos que podríeu acollir, diguem, en aquest espai, que...
Mira, en aquest espai tranquil·lament podríem tenir un grup de 20-25 xinxes, no hi hauria cap tipus de problema.
Casualitats d'aquestes, avui he anat a Girona a prendre un cafè en un bar, no? I he sortit, mira, reciclatge de mòbils, no? Diu, projecte Mona, reciclatge. Diu, el finançament vostre, per on te va?
També per aquí, no tant per aquí, això no ho fem tant per un tema econòmic, tot i que en daríem un profit, sinó també per un tema de conscienciació mediambiental, no? Una mica de lo que dèiem, no? D'arribar a la gent en coses que té molt a prop, i de saber que els mòbils que utilitzem, que els ordinadors que utilitzem, tenen el coltan, i que el coltan sobretot s'extreu de la República Democràtica del Congo, que a més és on hi ha goril·les, on estan els cuis de muntanya, on hi ha poblacions de ximpanzés, i on s'està massacrant la selva per extreure aquest mineral que després nosaltres, sense ser conscients, utilitzem i realment no estalviem, no, no reciclem. Bàsicament és una fundació privada, gran part dels ingressos són privats. Això vol dir que hi ha poca subvenció pública. A dia d'avui ja ens va bé tenir poca subvenció pública, perquè si no jo ja no estaria aquí, haurien tancat la parada. I bàsicament és una, intentem que hi hagi una massa social que ens apoyi, no? que recolzi el projecte, i tenim tot el que són socis, un programa d'apadrinaments dels ximpanzés, tenim tot un programa de formació de cursos molt, molt intensiu que duem a terme des de l'any 2007, i després doncs donacions privades, la venda del merchandising propi que tenim, la loteria de Nadal i aquest tipus de coses. I això és una mica com el centre es va mantenint durant 10 anys.
Quants empleats sou?
Mira, empleats uns 4-5, diguem, en contractats. Després, tot i que part dels ingressos és el que manté, està clar que tot el tema de voluntariat és una importància, no importantíssim. El projecte, en els seus diferents àmbits, tant en l'àmbit de recerca com en l'àmbit de cuidador dels animals, com en l'àmbit de la comunicació, etcètera, etcètera, administració no es podria mantenir sense la quantitat de voluntariat que han tingut durant aquesta dècada. I això és molt important, des de luego.
Perquè tots aquests estudiants que dius que es venen a plan voluntariat, tots aquests...
Sí, clar.
I aleshores els teniu allà 15 dies o un mes o com va?
Bueno, hi ha diferents programes de voluntariat. Normalment, el que la gent més sol·licita és el voluntariat de cuidador d'animal, no? És estar, no en contacte directe, però sí amb la cura directa de l'animal de dia a dia. I són estances d'uns 6 mesos. Després hi ha altres àmbits, doncs, bueno, que no fixa tant una data, no?
Sí. Això és una cosa també. És un animal salvatge, és un animal que s'enfila als arbres, aleshores no pot saltar la tanca i sortir?
En principi no, perquè tenim un...
Ho dic perquè recordo que quan hi havia aquell safari a Tarragona, una vegada es van escapar i tot, tots els barris aquells per sortir.
Tenim força sistemes de seguretat, una tanca electrificada, un doble sistema d'un overhang, que se'n diu, que és una cosa que hi ha a la instal·lació perquè en cas de que marxi l'electricitat no puguin saltar. Això no vol dir que no hi puguin haver escapades. De fet, nosaltres hem tingut, i jo no conec a ningú que no tingui animals, sigui en un zoo, sigui en un centre de població, que no hagi, no hagi tingut.
I aleshores, fes-me, des del moment que arriba, us arriba un animal, li passi o que li passi, fes-me una mica el dia a dia fins...
Mira, si vostè faig el dia a dia de l'últim que ens ha arribat, i així és un cas, i s'entén millor, no? Que és el cas de l'Àfrica, que és un animal, és una femella de ximpanzé que ens va arribar al maig de l'any 2009, en 10 anys. Durant 10 anys va ser criada, va viure amb una família com una mascota, i se la va tractar com a tal, no? No com una mascota, a pitjor, no? com una nena petita. Això cada vegada un no hi pensa, diu, bueno, si som tan semblants, doncs no ha de passar res, no? Això realment, amb un animal salvatge, i parlaré clar, és fer-li una putada, perquè clar, els ximpanzés no han evolucionat per viure amb humans, per molt que siguem semblants, o que compartim el 90% de l'ADN, sinó que han evolucionat durant molts anys, durant milers d'anys, durant milions d'anys, per viure amb una comunitat de ximpanzés salvatge, en un ambient normalment de tipus tropical, i no en un pis, encara que sigui de molt maco, que tampoc no ho era, no, en el cas. Ella va arribar al maig, mai havia vist un ximpanzé, mai havia menjat menjar de ximpanzé, ella està acostumada a posar macarrons, pinza...
Això li donaven.
A gambes a l'ajillo, també,
clar,
eh?
Molt bé.
Això és el primer, i a més, clar, acostumen a venir físicament fatal.
Molt tocats.
Molt tocats.
Això, perdona, això vol dir que no teníeu servei de carta, no?
No tenia... No. I psicològicament bastant trastocats. Aleshores, el primer és estabilitzar aquest animal, no? En el cas de l'Àfrica, doncs, va ser una qüestió de 4-5 mesos que ella tingués una dieta ximpanzé a base de verdures, a base de fruita, llegums i cereals i carn, bàsicament, que conegués els cuidadors, i després arriba el moment àlgid, que és que conegui altres ximpanzés. I això és el delicat i això és el complicat, i aquí és on has d'estar una mica a l'aguai, no? Aquest procés en el cas de l'Àfrica pues, es va allargar fins a l'agost del 2010, tot just d'aquest any.
Un incís, l'esperança de vida d'un ximpancé són 50 anys aproximadament?
En captivitat sí, en captivitat fins i tot poden arribar als 60-70 anys. Nosaltres tenim ara mateix un...
Muntaríem pràcticament un animal adult ja.
Uns 10 anys estaríem en un animal que entra a adolescència. Seria una pubertat nostra, més o menys uns 14-15 anys humans.
Llavors, és quan va arribar aquest, era això.
Exacte, era un adolescent. Era un adolescent. De fet, era un adolescent i els amos ja, tot i que ja hi havia una denúncia amb ells i ja... era un animal que està il·legal. Clar, quan un ximpanzé té 3 anys és molt maco i el pots dormir. Quan té 6, bueno, ja comença a moure's una mica i sembla hiperactiu. Quan té 10 anys, que les hormones comencen a fer coses rares, l'animal es torna molt agressiu. I clar, quan un ximpanzé et marca, quan un ximpanzé t'amenaça, que només t'amenaci una vegada, perquè la segona vegada ja no ho podràs explicar. Així de clar. Clar,
Què pesa un ximpanzé d'aquest?
Bueno, per exemple, te poso l'exemple d'un mascle adult, 60, entre 50 i 70 quilos. 60 quilos. Sí. De massa muscular,
sí,
i amb molta força.
Per situar-nos una mica...
Sí, una femella, pues, una mica menys, sí. Hi ha una mica d'imorfisme, pues, calcula uns 40-50 quilos d'una femella, però bueno... 70 quilos de bitxo o 50 quilos.
Són molts quilos, sí.
Són molts quilos i és molta força. Sí. La clau és que aquest aprenentatge de que fer-li entendre que ella és un ximpanzé i que el millor per ella és que visqui amb els individus de la seva espècie, això és el complicat, no? Realment és un procés llarg, en el cas de l'Àfrica va durar pues, gairebé un any, molt de temps, ha d'estar molt supervisat, per gent, entre cometes, professional. No m'agrada la paraula professional, però sobretot s'ha d'entendre que això no ho pot fer qualsevol, ha d'estar molt... I en el fons tot això el que diu la gravetat del problema, no? La gravetat del problema, i després que nosaltres sempre som com uns bombers, no? Els apagafocs, no? Els que han de solucionar el problema, que ningú no soluciona, i que dintre del que cap doncs, també tenen una mica les mans lligades, perquè bueno, el que ve a la fi tot és un tema de pressupost, no? Vull dir, estem limitats a nivell d'actuació pel pressupost que tenim.
Però clar, us porten el simien allà i no us paguen per res, sinó les persones que us ho deixen.
Ben poc, no, clar. Nosaltres a dia avui tenim una petita subvenció d'estat, si no m'equivoco crec que són 12.000 euros, això no suposa ni el 10% del total de pressupost, tenint en compte que un ximpanzé, més o menys, a dia d'avui, estalviant, tinc el cinturó una mica apretat, 6-7.000 euros l'any costaria de mantenir-lo, perquè clar, és un animal que costa de mantenir, tenim un problema, no? Tenim un problema realment.
Sí, doncs, si tenim 16, doncs...
Ja pots multiplicar.
Sí, ja per això, multiplicar. Per això.
I ara, bueno... En quina fase teniu a l'Àfrica ara?
Ara l'Àfrica està vivint amb la seva família, sí. Des de l'agost. L'agost va ser la primera que va sortir fora amb tot el grup i està feliç i contenta.
Es va integrar bé o van acceptar?
Es va integrar molt bé. El problema que tenen aquests animals és que, per una banda, l'han d'acceptar, no, el grup, però per una altra banda han de ser animals molt, molt proactius, no? És a dir, ells han de posar, ells han de tenir ganes d'integrar-se i han de posar la seva mà. Si ella no hagués posat de la seva mà, pues estaria vivint en un grup però arraconada en un cantó.
I el seu futur?
El seu futur és estar vivint en captivitat tota la seva vida. Aquest és el futur d'aquests animals. Vull dir, és de nou una altra part del problema. Vull dir, el gran problema és que aquests animals no poden ser reintroduïts a la selva.
Que no podries agafar-li, portar-li a l'Àfrica i deixar-la.
És impossible.
No s'adaptaria.
És impossible. Moririen tots els que tenim. Tots.
I aleshores què feu? Els porteu als zoos? O...
No, es queden allà.
Ah, es queden de per vida?
Es queden de per vida.
És que abans has comentat que teníeu, sí, 25, ara teniu 16.
Sí, està per defuncions o per trasllats a altres centres.
Vale.
A altres centres. I aquest de nou és el problema, es queden de per vida. I això el que t'ha de fer...
És una despesa fixa ja.
clar, després se fixa i el que i són animals que encara a dia d'avui s'estan utilitzant per aquest tipus, per tipus de coses, no?
Poden arribar a reproduir?
En el nostre cas no. Ojalà no.
Ojalà no.
De fet, no, bueno, amb les femelles els donem la píndola anticonceptiva, és humana, vull dir, tota la medicació és humana, gairebé tota. No, perquè tampoc no tindria cap tipus de sentit, no? I seria condemnar amb aquest animal a viure tota la seva vida en captivitat, 60 anys en captivitat, no? No és el nostre objectiu. Hi ha molta gent que diu, és que és una espècie que està en perill d'extinció. Bueno, no, l'espècie no se salva a riudellots, eh? L'espècie se salva fent plans a l'Àfrica i... Però no a riudellots.
Sí, sí, està clar.
Esclar, és que aquí feu la doble funció, la funció mona, la Fundació Mona. Clar, feu la tasca indispensable i molt important de recuperació i rehabilitació d'aquests primats, però també feu la tasca de recerca científica, basant-nos en l'etologia, en l'estudi del comportament. Atès que, esclar, com que som una espècie molt propera, ens pot donar pistes, indicis, de com podia haver estat la humanitat primitiva. En aquest aspecte, doncs, quina cerca esteu desenvolupant actualment? Treballeu aspectes sobre la cognició, sobre conducta instrumental, comportament... Com ho feu?
Nosaltres tota la recerca, nosaltres sobretot dues línies de recerca mantenim. Una que se'n diu primatologia i benestar animal, que seria sobretot veure com estan aquests animals, veure com arriben, tenir eines objectives per avaluar quin és l'estat d'adaptació d'aquests animals quan arriben. I després una altra línia de recerca que se'n diu més de l'àmbit de la evolució humana. No obstant, lo interessant, jo crec, de la recerca que deu matar Mamona és que, sigui de lo que sigui, és a dir, encara que siguin estudis de cognició que en fem, encara que siguin estudis d'ús d'instruments que en fem, de lateralitat manual que en fem, sempre, tota recerca, per bàsica que a priori pugui semblar, sempre té un reporte, no? un efecte positiu sobre l'animal. És a dir, sempre és una doble cara, no? la cara i la creu. La cara potser a priori és una tasca, és un experiment de tipus cognitiu, però la creu positiva, no la creu negativa, la creu és que durant aquella estona que l'animal està participant en l'experiment, el que li estem donant és enriquiment cognitiu, és enriquiment ambiental, és a dir, estem estimulant la seva ment, perquè el problema d'aquests animals és que no és mantenir població de cavalls o de burritos o d'ovelles, sinó que tens primats i són animals amb unes necessitats socials, necessitats emocionals i necessitats cognitives molt complexes. Lo qual, nosaltres d'aquesta manera, la recerca sempre l'enfoquem a que tingui aquest efecte positiu sobre l'animal.
I aleshores el que feu és una recerca el més objectiva possible, és a dir, intenteu deshumanitzar totalment aquests animals, no interactueu. A més, com feu aquests experiments?
Interactuem lo mínim imprescindible, tant en la fase de la rehabilitació com durant la fase de recerca. Sobretot perquè ens interessa que l'animal vagi perdent conductes humanes que ha tingut i que vagi siguent cada vegada més ximpanzé. Nosaltres sempre diem, tractem els animals com a animals, no? I li tractem els ximpanzés com el que són ximpanzés, i no com a humans, ni com a un gatet, ni com a el que sigui. I el propi procés de deshumanització, diguem, la cara i la creu, no? les dues, o el yin i el yang, implica que a mesura que l'animal es va integrant en el grup, a mesura que l'animal es va recuperant, ja de per se es va deshumanitzant. I això és l'important, vull dir, l'animal es va salvatjant. I curiós, no?, animals que venen com gatets, no?, que els hi pots fer de tot, doncs mira, doncs ara fa 4 dies, ara porten, sí, el mes de novembre, ha estat el mes caçador, no?, i s'han dedicat a caçar, que és una conducta pròpia de l'espècie, i bueno, han caçat conills, i és molt interessant, no?
I... Caçen conills?
O... Sí.
Caçen de tot.
Caçen de tot, no?
Ha estat salvatge.
I és molt curiós com això, no? Animals que això no han après, no? Però en el moment que els hi dones l'oportunitat de que surti l'animal que porten a dins, i que facin aquestes coses que són 100% ximpanzés, 100% pròpies de l'espècie, t'està dient que, bueno, per una banda fas bé la feina, i per una altra banda, pues, que els animals s'estan comportant com el que han de ser. Si no tallessin d'alguna manera aquest contacte amb els humans, vull dir, continues tenint gatets i no ximpanzés.
I en l'àmbit de l'evolució humana, darrerament he publicat un estudi molt interessant que té a veure en com els humans ens hem fet dretans o esquerrans a l'hora de manipular objectes.
Sí.
Pots explicar-nos una miqueta si som tan semblants als ximpanzés, sí, si tot en aquest aspecte bàsic?
Hi ha molta gent que quan aquest projecte es va iniciar l'any 2002 amb la gent de Tapuerca, amb el Carbonell i el seu equip, i la gent ens deia, això de la lateralitat manual, això és una tonteria, això no té cap tipus d'interès. Realment, des d'un punt de vista de l'evolució humana, és la base de la nostra cognició, és la base de moltes coses, és la base del nostre funcionament cerebral. Aquesta divisió de funcions, que a priori, fins fa no gaire, pues, com tot, es creia que era cosa única i exclusiva de la nostra espècie, no? Tenim aquesta mania, que això és molt humà, no? De
l'antropocentrisme,
sí, no? De fer-nos com quelcom singular, no? S'havia investigat molt sobre el tema, però bueno, uns deien blanc, uns altres deien negre. Nosaltres, amb un estudi que hem fet a Mona i amb un altre santuari a Zàmbia, amb una mostra total de 120 ximpanzés, bueno, hem trobat que realment aquest funcionament cerebral, sobretot reflexat en les preferències manuals, és gairebé igual que el nostre, que el nostre humà. Això realment és molt important, sobretot tenint en compte que la lateralitat manual, que en l'ésser humà s'havia vinculat, s'havia relacionat directament amb el llenguatge, pues bueno, si ells entenen, potser no està tan relacionat amb el llenguatge i està relacionat amb altres coses, no? Això també amb altres estudis està tenint el seu reflex a nivell neuroanatòmic, no? De nou l'àrea Broca, l'àrea Wernicke, altres àrees lingüístiques que s'assumien de nou com a pròpies de la nostra espècie, s'està veient que els ximpanzés tenen el seu àrea Broca i el seu àrea Wernicke i la seva neuroanatomia totalment asimètrica igual que la nostra, no? El qual de nou això ens ha de fer reflexionar sobre, jo crec que ja intentar posar fi a aquesta pregunta de què ens fa humans, no? Bueno, potser la pregunta no és aquesta, no? La pregunta és acceptar d'una vegada que som primat més i que si hi haguessin diferències, que segurament les hi ha, són més a nivell de quantitat que no de qualitat, no? I jo crec que és hi haurà un dia que s'haurà d'acceptar, no? En 50 anys d'estudis primatològics, és una ciència molt jove, s'han anat caient murs, no? En aquestes singularitats, primer van ser els instruments, la cultura, la vida social complexa, la vida emocional complexa, bueno, també el funcionament cerebral està caient, i estudis cognitius el que estan veient també és pues, que a nivell d'intel·ligència, a nivell de pensament, a nivell de raonament, a nivell de planificar les coses, doncs és molt similar, no igual que el nostre, perquè hi ha una diferència de 7 milions d'anys d'evolució, però sí que no hi ha una discontinuïtat, sinó una continuïtat evolutiva. Nosaltres el que hem fet és una mica desenvolupar una miqueta.
Teniu contactes amb alguna universitat? A Barcelona?
Amb moltes. Amb l'IPES, seria l'Institut Català per l'Evolució Humana i Evolució Social, que depèn de la Universitat Rovira i Virgili,
sí,
amb l'UGAL. Tenim relacions a la UB, a la Universitat de Girona, de fet jo soc professor allà. Hem tingut convenis en Cambridge, a la Universitat Pierre Marie Curie de París, a la Universitat Lusófona de Lisboa, a la Universitat de Múrcia. Bueno, la llista és molt llarga, amb universitats d'Àustria, d'Holanda. Estem ara mirant de tancar un conveni amb el Max Planck d'Alemanya. Bueno, vull dir, a nivell científic,
feu doctorats o
ara ja directament no fem doctorat. Potser arriba el dia.
És una opció.
Sí.
Hi ha persones interessades?
Realment amb la quantitat de cursos que tenim i amb la possibilitat de fer recerca allà i de fer pràctiques en allà, potser arriba el dia de que alguna universitat també s'interessi i que puguem fer alguna cosa conjuntament amb ells.
No, simplement jo volia preguntar i com vau decidir fer-ho? Us vau sentar un dia i dir...
Bueno, això va ser una cosa de l'Olga Feliu, no? De la nostra directora. Ella és veterinària i va tenir contacte amb un matrimoni anglès que vivia a prop de Brest. I bueno, aquest matrimoni es dedicava a fer una mica aquesta tasca en els anys 80, principis del 90. Aquell matrimoni va morir, van deixar una mica, i ella, que ja tenia una mica d'experiència, pues, el que va intentar és que tota aquella feina de tant de temps no es quedés en el no-res, no? Va començar a buscar terrenys per tot Catalunya i l'Ajuntament de Riudellots es va decidir i aquí es va muntar. Sí, sí. Realment és molt, molt, molt valenta. Ha estat molt valenta. Sí, sí.
Què en penses dels experiments aquests que treballen sobre el llenguatge amb els monos?
Mira, parlant dels experiments dels anys 60, 70, Washoe, tot allò tan conegut, en aquell moment jo ho entenc. I en aquell moment allò era el menys invasiu possible i era el més interessant. En aquell moment, mentre alguns investigaven llenguatge i entraven a animals a comunicar-se en llengua de signes, altres obrien cranis i li feien besties als ximpanzés. A dia d'avui jo no ho entendria gaire. A dia d'avui jo crec que la ciència primatològica ha madurat prou com per veure que allò, tot i no ser invasiu, no és el més adequat. Realment, des d'un punt de vista ètic, un primatòleg ja s'hauria de plantejar si realment separar un ximpanzé petit i criar-lo com a un humà des del principi, per una justificació únicament científica, això dia avui ja no tindria cap tipus de sentit. No obstant, ara continua gent treballant en el tema.
Miguel, la veritat és que ha estat molt interessant. No, has descobert una cosa que tenim a tocar de cap i que no coneixem, evidentment. Vull dir, quan es parlen d'aquestes coses sempre pensem...
Ja tenim una visita a organitzar propera,
obligada, esteu convidats a la visita que fem.
Sí, molt bé. No, perquè, de veritat, sí, quan parles d'aquestes coses, no sé, parles en Kenya, en Tanzània, vull dir, tires cap allà baix, no? Però no se t'ocorreix pensar que a 40-50 quilòmetres de casa puguem tenir una cosa com aquesta, no? Miquel Llorente, responsable de recerca de la Fundació Mona, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per explicar-nos què és això i per obrir-nos les portes també amb aquesta nova fundació. A proper dijous tenim, canviem de tema totalment i ens anem a cardiologia. Tenim un banyolí. Jo que suposo que quan parlem de cardiologia tothom pensa en una família, aquí a Banyoles, no? En aquest cas seria en Josep Brugada, que ens vindria de cares a que dissabte tenim a les 7 de la tarda al Museu d'Arder, proper dissabte, dissabte dia 11, una conferència titulada L'electricitat i el cor. Aleshores, que ja sabeu que abans de fer aquestes activitats sempre el dijous abans, per fer 5 cèntims, per fer una mica de boca sobre aquestes xerrades, tenim el convidat o en persona o via telefònica, depèn com els hi vagi, per parlar una mica sobre aquest tema. I per això el dijous vinent no sabem si en persona.
Recordes que l'any passat o fa 2 anys que el vàrem intentar entrevistar, justament aquell dia li havien robat el mòbil i no va poder comunicar amb ell.
A l'hospital.
Quedar penjats el que hi havia en Dani i aquí amb nosaltres que sabia de cardiologia.
Bueno, la veritat és que hi ha 2 correus contra aquesta setmana. Però suposa que potser que estigui algun congrés o estigui fora, vull dir que també és un home que viatja molt. Però bé, s'ho va apuntar a l'agenda i si no trucarà la seva secretària, segur que... Però bé, confiem que sí. I més quan és una cosa de casa... Amb això no ens ha fallat mai, en Josep.
Bueno,
que li vas robar el telèfon.
Li vas robar el mòbil.
No. Però bueno, però quan he fet algun sopar gastronòmic,
sí.
Amb això sempre ha vingut. Res més, us deixem aquí i gràcies a tots per escoltar-nos. Esperem, no sé si a les rodes podrem esquiar o no, Jaume, t'ho explicarem.
Jo crec que aquesta setmana no.
Bueno, dijous vinent en parlarem. Gràcies per tots i un llarg cap de setmana i que us ho passeu bé.
Vinga,
bon vespre.
Un viatge per l'espai.